Benvinguts a l'espai d'entrevistes electorals de Cugat.cat en emissió simultània per ràdio i per televisió. Avui coneixerem a fons la proposta electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya. Per això ens acompanya el seu cap de llista a Sant Cugat, Pere Soler. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Abans de començar aquesta entrevista, coneixem una mica més el seu perfil i l'opció política a la que es representa.
Molt bé. Soc Pere Soler, tinc 47 anys, soc nascut a Barcelona, però fa més de 25 anys que visc a Sant Cugat. Jo em definiria com una persona optimista, una persona alegre, una persona que li agrada el consens i que m'agrada participar de les activitats de la ciutat i també, doncs, com no, relacionar-me amb moltes persones. Jo em defineixo com una persona progressista, una persona que li agrada el diàleg, el consens, li agrada el pacte, m'agrada molt també debatre les idees, contrastar-les i també, doncs, per què no, donar la raó si al final es veu que hi ha arguments per fer-ho. Soc una persona federalista, convençuda de que els serveis públics i de la lluita per la igualtat d'oportunitats, doncs, és la lluita que ens ha de definir en el segle XXI, els socialistes. Vull ser alcalde precisament per això, és per poder garantir que aquesta ciutat sigui més justa equitativament en qüestió de serveis i que tothom tingui una igualtat d'oportunitats, d'accessibilitat als equipaments i de poder desenvolupar la seva vida, la seva trajectòria de vida d'una manera raonable i d'una manera, doncs, positiva. Jo visc al centre de Sant Cugat, a tocar de l'estació, a la zona, diguéssim, a la banda urbana del centre. M'agrada aquell barri precisament perquè és com un petit microclima de diferents procedències. És un lloc on el comerç local és molt viu i on la ciutat, doncs, també és molt viva, donat que hi ha molt de trànsit amb les persones, i per tant jo crec que és la pluralitat de Sant Cugat, i com a socialista ens agrada defensar la pluralitat i els problemes de les persones. M'agrada molt passejar i participar de les activitats que es desenvolupen a Sant Cugat, que té un teixit associatiu molt ric i per tant hi ha molta oferta en aquest sentit de coses que es fan a les entitats. M'agrada passejar, m'agrada gaudir de la família i sobretot, doncs, també quan tinc oportunitat, practicar una mica d'esport. He triat el parc de l'Escorxador perquè per nosaltres és un lloc emblemàtic. Pels socialistes de Sant Cugat, aquesta zona concretament representa molt. Representa la primera promoció de l'habitatge públic realitzat per governs socialistes, representa la indústria que està desapareixent de la nostra ciutat amb la Delphi a darrere, representa la formació amb el Pla Ferreres, un dels primers instituts, i amb l'escola Collserola, l'escola d'idiomes, i a més amb un barri tan significatiu com és el barri del Monestir, que nosaltres fem una aposta fermament per poder fer una transformació integral del barri i perquè aquests veïns no se sentin veïns de segona com passa fins ara.
Ja hem conegut una mica més el perfil personal i polític de Pere Soler, cap de llista del PSC. Senyor Soler, hem sentit que li agrada molt viure al seu barri, el barri del Centre Estació, perquè representa la pluralitat de la ciutat. No és exactament la imatge estereotipada que a vegades té de Sant Cugat, no?
No, precisament per això, és perquè com que és un barri plural on s'hi donen cabuda diferents persones de diferent procedència, els carrers Rosselló, Martorell, Pou, Sant Antoni, representa el barri de la plaça Barcelona, que és l'antic barri del nucli de la nostra ciutat, però a la vegada amb les noves onades d'immigració, doncs, d'origen llatinoamericà, d'origen subsaharià i també d'altres indrets de l'Estat.
Vostè porta 4 anys com a regidor del PSC, ha viscut tot el mandat. Quina valoració fa de la tasca del seu grup municipal en aquests 4 anys? Què han fet bé i què han fet malament?
Home, jo crec que la tasca del nostre grup municipal només es pot titllar de positiva. Som el grup que més propostes ha fet en el ple a partir de les mocions o a partir de les al·legacions o a partir de les resolucions que hem presentat en el ple i, per tant, estem satisfets. Hem lograt poder introduir més del 50% del nostre programa electoral que hagi estat votat favorablement i el 90% propositiu. I, per tant, a nosaltres ens agrada dir que hem fet una oposició constructiva i, malgrat la majoria absoluta del govern, doncs, era patent, hem lograt introduir millores, doncs, millores com el pla de fons o el pla de desfibriladors, participar en el pla de mobilitat, etc.
I quina nota li posaria al govern de Convergència i Unió, que, com recordava, ha governat amb majoria absoluta?
Si nosaltres hem fet, durant aquest mandat, precisament hem fet un exercici exercici cada any d'intentar valorar no només a l'equip de govern, sinó a regidor per regidor, i les valoracions han anat baixant. Van començar un govern amb molta força, creient-se la participació, al final la participació ha caigut, no sé si després en parlarem, amb una puntuació favorable per part de la Mercè Conesa, de l'alcaldessa, però nosaltres creiem que ha anat baixant. És a dir, la debilitat del govern que envolta la senyora Conesa ha estat patent, i per tant nosaltres li donaríem una nota que no sobrepassaria el 3,5.
Dedicarem els propers minuts a repassar en profunditat el programa electoral, les diferents propostes del PSC pels propers 4 anys. Comencem amb matèria econòmica, que és un dels aspectes que segurament més interessen i preocupen alhora la nostra ciutadania. El programa electoral del PSC, vostès diuen que el govern de Convergència i Unió no ha prioritzat l'ocupació. Quins canvis faria el PSC en matèria de foment de la creació d'ocupació i foment de l'activitat econòmica?
Bé, per nosaltres, abans de contestar la pregunta, per nosaltres la primera preocupació és l'ocupació. Nosaltres creiem que la primera política social, ja que parlarem, suposo, de polítiques socials, és la creació d'ocupació, o afavorir l'ocupació en aquest cas. Nosaltres creiem que s'hauria de reformular, s'hauria de repensar el servei d'ocupació municipal, el famós SOM. No està donant resposta a la ciutadania, que està en aquests moments passant-ho malament, amb un percentatge d'atur com és el nostre, que és molt baix. Tampoc entenem que hi hagi més llocs de treball a la ciutat que treballadors, i que per tant s'hauria de poder fer d'alguna manera que hi hagi aquesta connexió entre l'oferta i la demanda. És a dir, el SOM hauria de sortir al carrer, hauria d'anar a cercar aquesta feina pels nostres conciutadans.
Vostès tenen al programa un pla de creació d'ocupació que es diu Growing Sant Cugat.
Sí.
En què consistiria? Quines mesures contemplen?
Bueno, consistiria en diverses fases. En una primera fase seria la bonificació fiscal per la contractació de persones i d'empreses del nostre municipi. En una segona seria un paquet de mesures per la contractació de personal pròpiament, i la tercera doncs seria per intentar aquest retorn social de les empreses al nostre municipi. Creiem que més enllà del retorn social que puguin fer les empreses de patrocinar algun tipus d'esdeveniment o algun tipus d'equip esportiu, el que hi ha d'haver és un retorn social, i sobretot hi ha d'haver unes condicions laborals d'aquestes companyies, que moltes vegades es diu que hi ha un retorn social mentre els treballadors fan vaga a les portes de la pròpia planta.
Què prioritzarien des de l'Ajuntament si governessin? La creació de les condicions per atreure grans companyies multinacionals que donin llocs de treball intensius, o la creació d'autoocupació, l'emprenedoria, l'economia social?
Jo crec que tot és paral·lel. És a dir, el que hauríem, no és que haguéssim de primer alguna de les derivades. Evidentment hi ha hagut un esforç per creació d'emprenedoria, però això no és tot, no tothom vol ser emprenedor. Per tant, el que hem de precisament lligar és això, veure la indústria que ens queda, com la protegim d'alguna manera perquè no marxi a altres indrets. Per altra banda, la creació dels serveis que tenim, de les empreses de servei que tenim a la ciutat, doncs hauríem de també motivar-la, doncs també per crear ocupació i que aquesta ocupació es quedi. Jo, un tret de l'ocupació és que el 40% de les persones que treballen se'n van fora de Sant Cugat, i el 40% de treballadors que rep Sant Cugat són de fora. Tenim un límit de retenció laboral molt baix. Amb aquesta creació d'ocupació que hem tingut en els darrers anys, tan sols dels 6.700 que diu l'alcaldessa o que diuen les xifres de l'Ajuntament, només hem pogut retenir 500 treballadors. Llavors creiem que hi ha algun tipus de problema. I per tant, posar l'accent en la creació d'ocupació en totes les seves vessants, sigui emprenedoria, sigui la retenció laboral o sigui la creació de nova ocupació amb l'empresa que es vol establir a la nostra ciutat.
Alguna cosa però haurà fet bé l'Ajuntament, perquè en el temps de durada de la crisi és el primer municipi en creació de llocs de treball.
Jo crec que el municipi ha fet ben poc com a municipi, com a administració. És a dir, ha vingut donat per la instal·lació de noves companyies, perquè si tenim present això, és que venen les companyies i es porten els treballadors de fora i van a buscar els treballadors de fora, sí, podem dir-ho, però és que les xifres són les que són.
Indústria, vostè ha parlat de retenir el que queda de l'activitat de les empreses industrials. Com es pot fer això des de l'administració? Quins incentius es poden donar, o com es pot intentar generar unes condicions perquè les que hi són no tanquin i potser que n'arribin de noves?
És difícil, no? La setmana passada la senyora alcaldessa se'n va anar a París a veure si podia treure algun tipus de profit en una reunió respecte a la planta de Delphi. Hem tingut altres casos com HP, on les condicions dels nostres treballadors i treballadores doncs, han anat minvant, tot i que l'empresa continua enreixint. Vam tenir el cas de la de Sharp, que va passar a ser Cirsa. És a dir, hem tingut un tipus de transformació a la nostra ciutat del que és la indústria tradicional. Potser la indústria tradicional a la nostra ciutat acaba no tenint tanta cabuda, però llavors podríem intentar ser d'alguna manera receptors de nova indústria. L'altre dia parlava amb uns responsables de cultura que la indústria cultural, per exemple, a França, és la segona indústria de França, no? Llavors podríem intentar d'alguna manera crear aquest pols d'indústria. No cal oblidar també que tenim un pols d'indústria, una polaritat d'indústria farmacèutica, i per tant també s'hauria de potenciar, no? Això d'alguna manera és el que diem nosaltres, casar l'oferta amb la demanda. Si tenim aquest clúster que es diu d'indústria farmacèutica, anem a parlar amb les indústries farmacèutiques, amb el senyor Ferrer, amb el senyor Beringer, amb el senyor Esteve, i dir, escolta, vostè què necessitarà quan necessiti? Necessitarà gent de magatzem, necessitarà tècnics de qualitat de farmàcia, anem a preparar a la nostra gent.
Parlem d'una altra branca de l'activitat econòmica que a més interessa molt la ciutadania, que és el comerç, i en concret el comerç de proximitat. Què proposen des del PSC per intentar ressuscitar l'activitat comercial autòctona a la ciutat?
Mira, nosaltres precisament aquesta setmana ens estem dedicant a visitar a tot el comerç local i vam presentar una bateria de 30 propostes que es podrien implementar en poc temps i que tampoc no tindrien un cost en ràdio per la ciutat. Podríem fer propostes com ara aquest percentatge que es paga de l'IBI comercial, destinar-lo a formació i destinar-lo a la promoció del comerç. Per una altra banda, doncs, també ens agradaria impulsar un consell municipal de comerç, on estiguessin representats tots els comerciants i no només algunes entitats de comerços que tenen el valor que tenen i que nosaltres li donem molt, però que a vegades hi ha comerços que queden fora d'aquesta representació. L'agilització de tràmits de l'obertura, em comentaven doncs, que aquí a Sant Cugat és un dels llocs on hi ha més dificultat per l'obertura, pagament per l'assabentat o per, tan sols per col·locar un rètol a la façana hi ha uns problemes terribles, o gravar els locals buits, que el que fan és degradar la zona, llavors haurien d'intentar gravar aquests locals buits i intentar promocionar-los doncs, perquè hi hagi alguna obertura. Aquestes és un seguit de mesures que podíem continuar, com la neteja de l'entorn, una nova gestió dels residus que generen aquests comerços, etc.
Parlem ara del propi Ajuntament, de la seva situació financera. L'endeutament s'ha rebaixat en aquests últims 4 anys, el termini de pagament a proveïdors també s'ha contingut per sota dels 30 dies. Com valoren la salut financera de l'Ajuntament i creuen que caldria algun canvi? Creuen, per exemple, com proposen algunes formacions, que es podria tornar a elevar una mica l'endeutament per guanyar capacitat?
Tenien dues coses. D'entrada, nosaltres ens hem de creure els números que ens passa l'equip de govern. Però el primer que faríem si entréssim al govern és una auditoria econòmica. Ens agradaria saber quines són les hipoteques reals que tenim. Una cosa és la tresoreria i una altra cosa és el propi pressupost de l'Ajuntament. Quan tenim un pressupost en què tan sols es gasta un 30% del pressupost, o sigui, del que hi ha previst en inversions i que al final sempre tenim superàvits, doncs ens sembla una mica deixalabrat, perquè hem tingut en els darrers anys algunes sorpreses per quadrar el pressupost. Hem tingut Sorea, hem tingut Promusa, hem tingut alguna plusvàlua, doncs que això ens ha fet quadrar el pressupost. Respecte al sanejament, si són els números que ens presenten, sembla que la situació la tenim controlada. Ara bé, pujar el límit de l'endeutament podria ser possible, però jo ho faria d'una altra manera, és a dir, rebaixar els costos d'algunes partides que nosaltres creiem que són més aviat gruixudes, com podria ser l'aprimament del cost directiu i del cost de càrrecs de confiança i a la vegada també el que seria a l'estaf polític. No pot ser que 15 regidors tinguin cartera a l'equip de govern o estiguin a l'equip de govern. No pot ser, no s'ha vist enlloc. 5 tinences d'alcaldia. Això és un cost per la ciutat prou important. Tan sols aprimant aquesta capa directiva entre política i tècnica de l'Ajuntament, crec que podrien treure un estalvi, i aquest estalvi tampoc no faria falta que endeutéssim molt més. Però no em faria res endeutar una mica, pujar una mica el nivell d'endeutament.
Vostès municipalitzarien alguns serveis municipals que ara estan contractats, empreses?
Sí, sens dubte. Nosaltres aquesta remunicipalització dels aparcaments o aquesta recollida dels aparcaments a mig i llarg termini, quan ja hagin acabat les concessions, ens semblen bé. El tema de la municipalització de la zona blava també ens sembla bé. Nosaltres municipalitzaríem també el servei d'aigua, intentaríem municipalitzar el servei d'aigua i altres serveis que poguessin fer la subcontractació. Havien tingut parcs i jardins, havien tingut altres tipus de serveis.
Un servei que sí que està municipalitzat és el de les escoles bressol municipals, però presenta un problema, és que el preu per als usuaris, al final, per les famílies de Sant Cugat, acaba sent poc competitiu respecte a l'oferta privada. Com resoldrien això sense haver d'afectar, per exemple, les condicions laborals de les plantilles?
Mira, nosaltres tenim aquí a la ciutat tenim un petit batibull dels 0 a 3 anys, perquè per una banda tenim les escoles municipals de la ciutat, per una altra banda tenim les escoles privades, escoles bressol, parlo, escoles bressol, i per altra banda tenim un altre tipus d'activitat, que ara en diuen centres de suport familiar, que estan fora de tota normativa i regulació. Totes tres estan competint per un mateix mercat. El que no pot ser és que les escoles, els centres de suport familiar competeixin dient que tenen projectes educatius i que saltin la normativa. Les normatives que se'ls exigeix a les escoles bressols municipals i privades de higiene, de qualificació de les persones, d'instal·lacions, etc. Per tant, tall directe sobre els centres de suport familiar. D'aquesta manera hi hauria una major competitivitat a les escoles privades. Respecte a les escoles bressol municipals, nosaltres fem una proposta d'abaratiment de preus per a les famílies i seguint un condicionant que seria la tarifació social. I vostè em dirà, i com ho traiem d'això? És que per nosaltres l'escola bressol és una inversió, no és una despesa, possiblement a diferència de l'equip de govern.
Per tant, afegiríem més pressupost municipal.
Afegiríem més pressupost municipal a les escoles bressols i, a més, crearíem doncs, les escoles bressol necessàries. Una al barri del Monestir, la que està plantejada a Volpelleres, i la tercera escola bressol.
Fiscalitat, un altre dels temes que també interessen molt en els comicis municipals. Què proposen pel que fa als impostos, a les taxes i als preus públics, començant per l'IBI, l'impost de béns immobles, que és el principal impost que afecta la ciutadania de Sant Cugat?
Mira, nosaltres plantegem, amb les 16 grans mesures que plantegem així de manera genèrica, nosaltres diem repensarem la política fiscal del nostre municipi. I repensar la política fiscal vol dir des de veure com estem cobrant a l'IBI, demanda revisió cadastral, sabem que depèn de Madrid i que ara sabem doncs, que el govern de la ciutat l'ha demanat dues vegades, amb no gaire insistència. 2006 la darrera revisió, amb uns preus dels pisos molt elevat, ara tenim uns preus dels pisos que potser estan un 30 o un 40% per sota, i per tant seria pertinent rebaixar el que seria la quota cadastral, i per tant hi hauria una repercussió directa sobre l'IBI. Vostè em dirà, home, són menys ingressos pel municipi? Són menys ingressos, però hauríem de veure d'on els traiem. Aquesta seria la primera. La segona, les taxes i els preus públics. Nosaltres creiem que ha d'haver-hi una revisió de preus públics i de taxes, també en condicionant a la tarifació social. No pot ser que un preu públic, per exemple, de piscina, de 10 abonaments de la piscina municipal, sigui més car que poder gaudir de tot el complex esportiu mensual. Llavors, hi ha coses que no es racionalitzen. No estan racionalitzades i per tant nosaltres les volem endreçar, les volem ordenar i aplicar la tarifació social en la fiscalitat de la nostra ciutat.
La fiscalitat serveix per dotar d'ingressos l'Ajuntament, ingressos que després financen les despeses, les diferents polítiques públiques. Parlem d'algunes de les principals polítiques socials. El programa electoral vostès diuen que ampliaran les ajudes socials per garantir que arriben a tota la ciutadania que les necessita.
Correcte.
Això quin impacte pressupostari pot tenir? És a dir, quina bossa de pressupost extra dedicarien a això i on la col·locaríem prioritàriament?
Mira, com li he dit abans, nosaltres des de la socialdemocràcia no veiem la inversió social, no la veiem com una despesa. Per tant, per nosaltres la verdadera política, jo li dic, la verdadera política social en el nostre municipi en aquest moment és la creació d'ocupació. Quan crees ocupació, totes les altres venen derivades. Per tant, implantaríem el que és el servei d'ocupació municipal, ja no estaria molt possiblement depenent d'economia, sinó dependria de serveis socials. Aquesta seria la primera política social. La segona, com augmentaríem la contingència? Home, intentaríem augmentar d'un 10 o un 15% el pressupost amb inversió social. Per el que hem dit abans, per les escoles bressol, però és que a més també haurien de fer una incidència de suport a la llei de la dependència, un complement a la llei de la dependència, l'atenció domiciliària, haurien de treure els serveis socials al carrer. Vostè es creu que en una ciutat de 88.000 habitants els centres oberts pels nanos o el taller Jove Natura tinguin una vintena de nanos? Jo no m'ho crec. No hi ha més nens que necessiten això. Això vol dir que no anem a buscar amb aquests infants o amb aquests joves i no els hi donen resposta. Per tant, se'ns escapen del circuit. O potser ja ens va bé que una partida de 70.000 euros, 69.000, ho donem a Càritas perquè dona resposta a 900 persones. O que dotem a la Creu Roja d'un petit pressupost perquè se'n faci càrrec de 500 més. No, escolti'm, anem a intentar racionalitzar el circuit, que no se n'escapi la gent fora del circuit, i intentar doncs, que tothom pugui gaudir de la nostra ciutat.
Parlem d'una política sectorial, la política d'atenció a la gent gran. Mm-hmm. Vostè és el programa parlant, entre altres coses, d'ampliar les places residencials públiques. Mm-hmm. Pel PSC cal construir la segona residència de gent gran o seguir amb la línia de concertació de places privades?
Sens dubte. Hauríem de fer aquesta segona residència centre de dia, complementant residència, centre de dia, i a més hauria de ser de gestió municipal, perquè és l'única manera que podem garantir una qualitat real del servei, que sigui pública. Ara bé, dit això, nosaltres vam estar reunits, precisament, quan vam fer aquesta proposta fa uns mesos, vam estar reunits amb els directors de les 10 de les 12 residències de gent gran que hi havia aquí, perquè estaven una mica espantats, no? I ens deien, com és que vosaltres feu aquesta proposta en detriment de la nostra oferta? Nosaltres els hi vam explicar, i jo crec que al final els vam arribar a començar a dir, no, és que vosaltres tenim un tipus d'oferta i esteu donant un tipus de servei que és bo per la ciutat, perquè en aquests moments no hi ha. Dic, ara, la problemàtica se'ns va... vam entrar parlant d'una cosa i vam acabar sortint de l'altra. O és que la Generalitat no ens paga les places concertades. El que hauríem de fer com a administració és batallar perquè aquestes empreses, que no deixen de ser empreses, però que també presten un servei de residència o de centre de dia per la gent gran, doncs cobrin les places concertades a la Generalitat, que tenen un deute molt gran i que algunes estan en perill de baixar la persiana.
Estem parlant de gent gran, però què proposen també per polítiques d'atenció a la infància i a l'adolescència, i també als joves, que Sant Cugat és la ciutat amb una de les ciutats amb més nens i nenes, que seran joves de seguida, o sigui que tindrem una àmplia franja de joves d'aquí.
Mira, una de les coses que nosaltres hem proposat és una bossa de contingència a les escoles de primària, perquè elles són les primeres receptores d'aquesta crisi, no? Són les primeres que denoten que no es paguen les quotes de les AMPAs, són les primeres que denoten que hi ha nanos que potser venen mal alimentats, són les primeres que denoten que hi ha un problema quan hi ha sortides escolars o hi ha una compra de material. Per tant, una bossa de contingència que a cavall amb els serveis socials doncs es pugui fer front a això i es pugui intentar fer un expedient de tot l'àmbit familiar i de tot l'entorn. Per tant, això seria una política social. La segona, l'hem dit, el tema de les escoles bressol, el tema de la infància. La tercera, el que us deia, anar a buscar pels carrers i les places, per què no, els treballadors socials, i anar a intentar cercar, perquè el carrer també és la primera alarma de ja no parlo de famílies desestructurades, perquè no la pobresa té que desestructurar la família, però sí situacions doncs, que nosaltres com a administració hi podríem fer. I els joves és aquella franja que és molt difícil de com prellonguem també a l'extraescolar. Mira, nosaltres fem una proposta, que és un retorn social de les entitats esportives a la ciutat. Les entitats esportives, la majoria, reben ajuts de manera directa o de manera indirecta. Quan ho fan de manera directa, és a dir, una aportació econòmica, normalment és o per comprar equipació o per fer algun esdeveniment a la ciutat, que això ja està bé perquè dona un impuls a la nostra ciutat. Però de manera indirecta és l'utilització doncs, dels equipaments, dels espais públics, tot això. Nosaltres el que diem és, home, a cavall també o a través del treball dels serveis socials, posem a l'abast de la ciutadania les nostres entitats esportives. Com? Doncs si hi ha un nano doncs, que vol practicar esport i que per condicions econòmiques o senzillament perquè no, en el seu entorn no hi és, doncs puguem afavorir que aquell nano pugui fer esport. Clar, hi ha esports que costa molt poc, com pugui ser per exemple, el futbol, no? Que és una equipació, unes botes i fora. Però hi ha esports com la bicicleta. doncs, parlant l'altre dia amb gent del ciclisme, em deia, home, doncs podem mirar de recuperar bicicletes de la deixalleria, arreglar-les i posar-les a disposició perquè aquests nanos puguin fer esport. A mi em sembla una idea fantàstica. Jo crec que hi ha d'haver-hi aquest retorn social, i això sí que és un retorn social real. L'altre, el d'esdeveniments, està molt bé perquè potenciem l'esport i donem nom a la ciutat, però no hi ha un retorn social.
Hem estat parlant de diverses polítiques socials, d'afegir recursos a diverses polítiques socials. Ara agafi el bolígraf vermell. Què tatxaria per poder alliberar recursos per finançar tot això si estigués al govern municipal?
Bueno, ja l'he dit, el primer, aprimar el cos directiu i el cos polític de la nostra ciutat. Sens dubte, amb aquest aprimament. El segon doncs seria, també, jo crec que tenim un sobrecost en premsa, i propaganda de l'Ajuntament. Jo crec que s'estan esmerçant masses esforços en dir lo bons que som, en anar a fer bolos a l'estranger i a l'Estat, tot el tema de Smart City. Jo crec que hem d'aprimar tota aquesta vessant, i amb això ja ens sortiria un bon pessic.
Parlem de cultura. L'actual oferta municipal pivota sobre els equipaments principals, el teatre auditori, també la xarxa de centres culturals polivalents, el centre i els districtes, i properament també s'incorporarà a la xarxa pública el Teatre La Unió. Com veu aquesta oferta i què més necessitaria la ciutat en aquest àmbit?
Jo crec que l'oferta cultural a la nostra ciutat és rica, però està molt desorganitzada i està molt focalitzada en determinats esdeveniments, no? Nosaltres el que impulsem és la creació d'un institut, l'Institut de Cultura, que sota el paraigües de l'Institut de Cultura s'agrupi tota la gestió cultural del nostre municipi. Des de la xarxa d'equipaments culturals, els centres cívics, on entenem aquesta dualitat a vegades, no? El propi centre cultural, la pròpia escola de música. Hauríem de veure l'escola de música i entre tallers com ho lliguem entre el patronat municipal d'educació i aquest institut de cultura, i per què no, la resta d'equipaments de la nostra ciutat, com puguin ser equipaments municipals, com puguin ser les escoles. És a dir, hem d'ampliar l'oferta, però això s'ha d'organitzar i hi ha d'haver-hi una clara direcció de cap a on apostar. Una de les altres coses que nosaltres oferiríem seria l'oferta reglada artística, en l'àmbit de la cultura. Tenim un institut que nosaltres volem que esdevingui un institut de referència de la comarca com de formació artística. No pot ser que mentre les condicions en què s'està impartint la formació artística a la nostra ciutat tinguem un equipament que es llogui a tercers perquè faci competència a la pròpia educació formativa pública. Llavors diem, no, l'equipament cultural, l'Escola de Música Victòria dels Àngels ha de servir per a la ciutat, no ha de servir per eixugar cap tipus de dèficit econòmic llogant espais. I creiem que durant el matí això hauria d'estar a disposició d'aquest ensenyament artístic. Una altra cosa és que no pot ser que aquest ensenyament artístic no tingui alguna sala permanent per poder actuar i moltes vegades o alguna vegada se n'hagi d'anar al CAR a actuar. És a dir, si creem en la formació artística pública, l'hem de potenciar.
Parlem d'un altre dels temes que més dona que parlar durant la campanya electoral, que és la participació. Sembla que tots els partits polítics busquen la fórmula màgica i no s'acaba ben bé de trobar. Vostès què proposen en aquest àmbit? Proposen alguna fórmula perquè la participació esdevingui vinculant? Proposen alguna fórmula perquè es busquin altres vies, com per exemple internet, per participar?
Si em permet, que m'he deixat algú de cultura que volia... Perdoni, eh? No, hi hauria d'haver una revisió i una actualització realment del pla d'equipaments en matèria de cultura, perquè hi ha hagut moltes improvisacions i jo crec que ens hauríem de seure tots, tots plegats, i veure de quin espai disposem i com el disposem. I
ara passem a la participació. Sí, sobretot, sí. Vinculant, com fer-la vinculant o no. Pot afectar els pressupostos, per exemple, aquesta participació? La ciutadania pot decidir sobre els pressupostos? Podem aprofitar internet?
Mira, nosaltres hem apostat sempre per la participació. De fet, vam ser un dels impulsors dels consells de barri en l'anterior mandat i del reglament de participació. Ara, un cop hem passat aquest mandat, ens adonem que hi ha hagut coses que no han quedat bé. Per tant, hauríem de reformular el reglament de participació, i això deriva, també hauria de reformular el ROM. La primera cosa de la participació és l'audiència pública. Abans d'anar-nos als consells, nosaltres creiem que hauria de ser amb sessions separades en el ple. No es pot tallar el públic o donar-li mitja hora al públic perquè digui el que vulgui. O ho fem realment amb ganes i estant, potser no faria falta que estigués tot el consistori només a l'equip de govern i els portaveus municipals, potser podien reformular d'aquesta manera. La segona, els consells de barri. Nosaltres hem participat a tots els consells de barri, em sembla que no n'hem faltat a cap, i a més jo he estat present al Consell de Barri de la Mirassol, de les Planes, del Centre Oest, i per tant jo crec en la participació ciutadana i crec que hauria d'haver-hi algun tipus de vinculació. Nosaltres en el programa electoral diem que hi ha d'haver-hi una desconcentració i una descentralització respecte als serveis i a la informació dels barris. Per tant, ens ho hem de creure. Tampoc entenem per què aquests fons de lliure disposició hi hagi d'haver una part captiva d'inversions, perquè el que estem fent és derivar un tema d'inversions que hauria de fer l'Ajuntament, derivar-lo cap als veïns i fer veure que ho decideixen els veïns. Per tant, hauria de ser vinculant. En aquests moments la lliure disposició no és ni vinculant, o sigui, podria estar tombada la decisió pel propi equip de govern, no faria falta ni que passés pel ple, i per tant hauríem de dotar-ho de tal manera que els veïns sapiguessin el que estan fent. Participar, publicitar, fer-los més participatius, clar, és la pedra de la sabata, no? com ho fem participar, però quan es vol comunicar, quan aquest equip de govern ha volgut comunicar, com el Sant Cugat Experience, la Nit en Blanc o altres esdeveniments que hi ha hagut a la nostra ciutat, l'ICAT, per exemple, un torneig de... Bueno, tots sabem que és un torneig, doncs s'ha publicitat molt més que els propis consells. Com fer-ho? Doncs, per exemple, com dèiem, amb el reglament, homogenitzar, tenir un calendari establert, com fa la Diputació quan rebem el calendari dels impostos, doncs tenir un calendari de saber quan es faran les sessions del Consell de Barri, publicitar-ho a la web, publicitar-ho en els quims, publicitar-ho a on sigui, a on faci falta, i si fa falta fer algun tipus de crític, per cert, moció aprovada pel ple i que no ha estat complerta per l'equip de govern, i publicitar-ho totes les llars.
Parlem d'urbanisme, serveis urbans, qualitat urbana. S'acostuma a dir que el manteniment de la ciutat de Sant Cugat és molt car, és una ciutat extensa, amb una qualitat urbana elevada. Com avertirien vostès aquesta factura sense afectar sensiblement a l'estat general de la ciutat? Les propostes de Smart City són propostes que a vostès els hi interessen?
Depèn de com es miri la Smart City. Nosaltres preferim una ciutat intel·ligent que serveixi les persones, Per exemple, l'aposta que s'ha fet al canvi de leds i la regulació de la llum ens sembla que és positiu, però hi ha altres coses doncs, que se'ns ha venut, com els semàfors o els passavianants aquests, doncs, que s'encenen la llumeta, que si vas de pressa ni les veus, o com la paperera, m'agradaria que m'expliquessin la paperera aquesta que mirava mesurava la paperera i passava en el central de comandament per anar a buscar, això no funciona, però ens ho han venut. Nosaltres apostem realment, i això sí que seria un esmercit, apostem per les energies renovables. Si una ciutat com Múnich ha estat capaç de ser autosuficient en matèria d'energia a través de les energies renovables, no podem fer Sant Cugat, no podem fer una aposta, no podem fer a través de Promusa, que sigui l'empresa municipal com era el seu, no sé si parlarem de Promusa, doncs m'ho deixo per després.
Realment, però.
Doncs apostar per les energies renovables, això sí que és una aposta intel·ligent. La llum solar, l'aprofitament de les aigües, la geotèrmia, la biomassa, és a dir, tenim condicionants perquè la nostra ciutat es pogués abastir de la seva pròpia energia, i entre altres coses.
Ja que parla de Promusa, introduïm ara el tema. Promusa està en un procés obert de repensament, de replantejament. Quines propostes tindrien vostès perquè pugui mantenir la seva feina essencial de promoció d'habitatge públic a la ciutat, però alhora captar finançament per poder-se mantenir?
Bé, jo no crec que estigui Promusa en repensament. Això era una idea que vam llançar precisament als grups de l'oposició i a més liderat de la mà de l'Àngel Casas, amb això que li deia jo, com a gran empresa de serveis subministradores d'energies i a més tot aquest aprofitament es podria invertir en habitatge públic, però jo no crec que Promusa estigui repensant-se. Senzillament el que hem fet és un canvi d'estatuts perquè pugui absorbir algun altre tipus de servei municipal. Però jo crec que la visió de l'Ajuntament segueix sent la mateixa. Nosaltres creiem que només s'ha de fer habitatge de lloguer a la nostra ciutat, però m'ho s'hauria de ser d'aquesta manera i aconseguir doncs, els diners necessaris per poder-ho fer. També li dic una altra cosa, els preus dels pisos dotacionals per gent jove i gent gran creiem que també s'haurien d'abaratir. No, amb un estudiant no pot pagar 300 euros per un pis de 50 metres quadrats, és inviable. Llavors, el que estem fent, i no dic que Promus hagi d'absorbir tots els joves que els vulguin emancipar, però sí que hi ha d'haver-hi una bossa important per ajudar en els joves i sobretot a la gent gran. Per tant, hauríem de repensar les maneres de finançar, de finançar les promocions d'habitatge de lloguer. Ara n'hem tingut una, que és un crèdit per part de l'àrea metropolitana, doncs, que ha ajudat a, d'alguna manera, a apaivagar una mica l'atenció de tresoreria que té Promusa. Nosaltres creiem que Promusa ha de continuar i ha de continuar amb la seva política d'habitatge.
Districtes. Està d'acord amb l'afirmació que els districtes, la Floresta, les Planes, Mirassol, són barris de segona?
No, amb l'afirmació no. Jo i aquí afegiria el barri de Sant Francesc Monestir. Però sí que moltes de les persones que hi viuen s'hi senten. S'hi senten de segona i s'hi senten abandonades. Però moltes vegades també s'ha de dir la realitat. No? Les inversions que s'han fet als barris, Mirassol, la Floresta i les Planes, s'han fet una inversió molt forta en aquests darrers anys, cosa que no s'ha fet en el barri de Sant Francesc Monestir. Home, les Planes ha gaudit d'una llei de barris i que per tant hi ha hagut una forta inversió. Per cert, la Generalitat encara no ha pagat els diners i aquest Ajuntament no els ha reclamat de forma vehement, no? Com hauria de ser. Però, per exemple, el barri del Sant Francesc Monestir, aquest sí, aquest s'hauria de fer una forta inversió. Hauríem d'intentar fer un pla integral de millora del barri, visualitzant el barri des de dalt i racionalitzant tota la seva mobilitat i tots els seus equipaments.
Parlem de Valldorets, també. L'actual fórmula de l'EMD el satisfà o apostaríem per algun canvi que ja podria passar per consultar amb els valldorexencs si volen ser un municipi independent o integrar-los com un districte, com un barri més a Sant Cugat?
Miri, jo això em recorda una mica l'encaix Catalunya-Espanya, no? L'encaix Valldorets-Sant Cugat. I en aquest diem el mateix, nosaltres, el nostre discurs és el mateix. Valldorets serà el que vulguin els valldorexencs i les valldorexenques. A partir d'aquí entenem que Valldorets no pot continuar de la mateixa manera. I menys d'un segrest amb què no se sap ni el conveni que s'ha signat en el moment que hi havia les forces de progrés en el govern de Valldorets, es va signar un conveni i es va rebre tota l'aportació econòmica. En aquests moments ha tornat 15 anys enrere, en què no se sabia quina era l'aportació, el marc competencial està totalment desdibuixat i per tant nosaltres apostaríem per fer, primer de tot, una enquesta, una gran enquesta, per veure quin és el pols que respira realment a Valldorets o és que uns fan més sorolls que altres. I els resultats d'aquesta enquesta, si fos realment el neguit aquest, per què no plantejar una consulta? El que sí que li dic és que ens agradaria que en els propers 4 anys aquest debat es tanqués.
Preguntes curtes, perquè estem ja a la recta final d'aquesta entrevista. Quants diners ha gastat el PSC, o preveu gastar-se, en aquesta campanya electoral?
El nostre pressupost de campanya no arriba als 9.000 euros.
Tots els membres de la seva llista electoral viuen a Sant Cugat actualment?
Sí. A més, si em deixa un momentet, sí, el 40%, més del 40% són nascuts a Sant Cugat, més del 40% porten entre 5, més de 15 anys, perdó, i la resta porten més de 5 anys, per tant, es pot dir Sant Cugatencs.
I un pronòstic per tancar, quants regidors espera que la ciutadania els hi doni aquest diumenge o què seria un bon resultat per vostès?
Home, un bon resultat és millorar els resultats obtinguts amb l'anterior elecció, el 2011. Nosaltres esperem un repunt, tot indica que el Partit dels Socialistes de Catalunya arreu del territori farà un repunt i com vaig dir al començament d'aquesta campanya, quan em vaig presentar, nosaltres aspirem a ser segona força a la ciutat i aspirem treure el cap, treure'ns el barret i poder influir en el proper govern de la ciutat.
Es veuen el govern en alguna combinació de partits?
Ens veiem treballant per Sant Cugat, sigui com sigui. Hem treballat des de l'oposició i, per tant, podem seguir treballant des de l'oposició i influint i tenim molt clar que creiem que el vot útil en aquestes eleccions és el vot del PSC.
Pere Soler, cap de llista del PSC, gràcies per venir avui a Cugat.cat a explicar-nos les seves propostes electorals.
Moltes gràcies a vosaltres.
Demà serà el torn de més propostes electorals. En aquest cas ens acompanyarà al plató de Cugat.cat, en emissió conjunta per ràdio i televisió, el candidat del Partit Popular, Jordi Carreras. Gràcies, bon dia.